16. Els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT. Aquest dimarts parlarem de l'ideologia de gènere. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de vuit del vespre. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Hem sabut fa una estona que el Fons Monetari Internacional, en les seves previsions sobre el creixement de l'economia mundial fetes públiques avui, rebaixa aquestes expectatives de dues dècimes en relació amb les que havia fet el juliol. Un 3,1 per aquest 2015 i un 3,6 de creixement per a l'any vinent. L'organisme cita com a causes les turbulències dels mercats, la situació a Grècia, la devaluació de la moneda xinesa i la davallada del preu del petroli. A més, també apunta que la notable ralentització dels mercats emergents, especialment la Xina i l'Amèrica Llatina, i la recuperació més dèbil de les economies avançades, també ha generat un impacte negatiu en les economies. L'FMI considera que els riscos a la baixa apareixen ara més pronunciats per a l'economia global que fa només uns mesos. El producte interior brut de l'economia global creixerà aquest 2015 menys del que va créixer l'any passat, quan es va expandir a una taxa del 3,4%. Una situació pel que fa a les grans xifres de l'economia que, com a mínim, preocupa alguns i, en tot cas, estableix un compàs d'espera o un període de reflexió, tot esperant també com evolucionin els grans indicadors en els propers mesos. Tenint en compte que a l'estat espanyol el tema de la recuperació de les grans xifres a Espanya, unes grans xifres que malauradament no està notant gaire gent perquè continua la precarietat, continua l'atur, seran l'eix d'aquesta campanya. Ens interessa avui parlar d'això, com també d'altres temes, en la nostra tertúlia. Ens acompanyen avui a la taula del Mirador Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, senyor Florido.
Hola, bona tarda.
I també Ramon de Baciana, advocat i també membre del partit UPyD a Catalunya. Senyor de Baciana, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, com interpreten aquestes xifres, tenint en compte, com dèiem, que l'economia serà molt present, o almenys els líders estatals, especialment Mariano Rajoy, volen que formi part de la campanya electoral en les properes eleccions espanyoles, aquesta qüestió de l'economia?
Doncs bé, són molt males notícies, perquè l'economia espanyola, per poder generar ocupació, necessita créixer més del que estava previst créixer i més del que ara l'FMI diu que creixerà. El problema de l'economia espanyola és gairebé estructural, té un índex d'atur el més elevat de la Unió Europea i, de fet, de l'OCDE, i, per tant, aquestes dades són molt dolentes. El govern espanyol intenta fer de la recuperació econòmica la seva bandera, en certa mesura ho pot fer, però estem molt lluny de poder recuperar els índexs d'ocupació que qualsevol país del nostre entorn hauria de tenir, que és el drama més important que tenim. Gairebé 5 milions d'aturats és una bestiesa, de fet.
Si intentàvem contraposar la nostra introducció precisament això, el que és l'aparent contradicció entre el creixement macroeconòmic, que sí que és indiscutible a Espanya, i el fet que hi ha encara molts aturats, és que les xifres gairebé no es mouen, encara que s'hagi creat ocupació, potser podem intentar explicar per què passa això, i després que la pobresa continua, hi ha molta gent que està notant aquesta crisi encara, i fins i tot en alguns casos més per l'efecte d'acumulació. I bé, no sé, si aquesta contraposició ens la sabran explicar els polítics, diem tots, no
jo
només els que governen.
Sí, les eleccions al Parlament espanyol giraran, jo crec que és evident, a l'entorn de la possible recuperació econòmica. Jo crec que el govern del PP farà aquí la seva aposta política més important, però no sé si a la població li arribarà bé la percepció de que hi ha recuperació econòmica si no es mouen les taxes d'atur, que són encara molt, molt importants.
Mm-hmm. Senyora Baciana.
Efectivament, jo coincideixo totalment. És mala notícia saber que creixem el 2015 menys que el 2014. O sigui, això crec que com a data comparativa és demostratiu de que no anem pel bon camí, malgrat que és un creixement important i que tot desitgem. I coincideixo absolutament. És a dir, és insòlid que Espanya tinguem un atur del 22% i Alemanya del 4.5%, el Regne Unit només del 5%, a França el 10%, a Portugal el 12%. És a dir, que són unes distàncies tan importants, el doble que Portugal, 5 vegades més que Alemanya. És a dir, tenim una diferència tan gran que jo crec que és el gran forat negre de l'economia espanyola. I coincideixo amb el Toni, doncs, que aquest haurà de ser el gran debat de les properes eleccions, si bé és cert que serà un debat una mica pensit, perquè les grans reformes ja estan fetes. És a dir, què més es pot fer? Quins sacrificis més es pot demanar als ciutadans espanyols per sortir de la crisi? Perquè, és a dir, el mercat laboral està molt flexibilitzat, les empreses han fet tots els eres haguts i per haver, i com deies tu, Ignasi, és a dir, la duració d'aquesta crisi és tan llarga que està arribant a famílies que abans estaven immunes a l'atur, a la pobresa, etc, etc, etc. Avui ens hem despertat amb la notícia que no es podien donar beques menjador a famílies que estan en situació, diguéssim, de desestructuració familiar, és a dir, que arriba al punt de que ni tan sols l'assistència social, per dir-ho així, arriba a famílies que ho necessiten, no? Per tant, jo crec que aquesta rebaixa del creixement és una pèssima notícia i insisteixo, com deia el Toni, jo crec que el gran tema és l'atur.
Bé, més enllà d'això, la precampanya electoral per a les eleccions espanyoles ja la tenim aquí, i amb les eleccions catalanes que s'acaben de celebrar, també el debat, naturalment, sobre la qüestió de Catalunya, hi ha moviments interns en el si del PP amb aquestes paraules d'ara fa pocs dies pronunciades per l'expresident José María Aznar, molt crític amb el missatge o l'estratègia de la seva pròpia formació. Això també coincideix amb veus internes que demanen canvis i cares noves en les llistes. Bé, això en els partits també s'ha de dir que sempre passa, no només en el PP, en l'àmbit estatal, sinó també a Catalunya, deixant de banda aquest procés una mica excepcional que vivim, però normalment els partits també s'han de renovar i suposo que les tensions internes hi són sempre.
Jo crec que aquestes tensions són inevitables perquè estem veient com formacions més petites, visualitzades per la població com més noves, estan aconseguint un cert protagonisme perquè aporten un missatge, un teòric missatge d'un cert regeneracionisme, i potser això pot tenir una incidència a les properes eleccions molt importants. Les enquestes ja van situant que el bipartidisme s'està posant una mica en qüestió i entenc que això sempre provoca en els grans partits tensions. Mm-hmm.
Sobre les tensions del PP i sobre la possible estratègia d'aquestes eleccions.
Aznar és un personatge curiós, no? Perquè puja o nomena a Rajoy com el seu successor i després doncs, sembla que el vulgui descavalcar. És a dir, aquests presidents que segueixen presidint els partits malgrat ja no ho són, no? I és una situació una mica curiosa. Jo crec que ell vol ser el que en castellà es diu un acicat, és a dir, doncs, l'estímul perquè el partit millori i tots considerem que en aquest moment Mariano Rajoy no és precisament la millor presentació del Partit Popular com per la seva personalitat una mica apagada i un president de govern que ha fet una legislatura bastant grisa, malgrat tenir majoria absoluta i que podia inclús haver pres mesures dures, inclús que la població hagués entès, no? I, curiosament, doncs, s'acaba una legislatura gairebé amb una sensació de depressió per part del Partit Popular i del seu electorat, fonamentalment, i que Aznar intervingui en això, no sé si és un estímul o realment el que vol és acabar d'enfonsar el PP. Jo coincideixo amb el Toni de que, a més a més, hi ha aquesta competència sorpresa, doncs, en aquest cas, crec que Ciutadans els està fent la competència, no de forma natural, perquè jo crec que hi ha un interès dels grans lobbies econòmics de col·locar una crossa al Partit Popular si perd aquesta majoria absoluta, i una crossa segura que és Ciutadans, és aquell soci que per poques monedes és capaç de donar suport al Partit Popular, malgrat alguns també li diuen que podria donar suport al Partit Socialista, cosa que jo poso en dubte.
Tothom té la mirada posada, certament, en Ciutadans. Aquest mateix matí, en una entrevista a la cadena COPE, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, apuntava que no descartava un possible acostament a aquest partit si el PSOE estava en condicions de governar. També el PP diu el mateix. Però, d'altra banda, també els dos tradicionals, per dir-ho així, grans partits, intenten convertir les eleccions en un duel bipartidista o, com a mínim, intenten corregir aquesta fragmentació que ells, pot produir-se.
Ells volen...
Cadascú fa el que li interessa,
ells,
no?
Ells volen, ho volen tot. Volen ser protagonistes i, alhora, volen flirtejar amb la possible crossa, no? De fet, ha passat una cosa en els darrers mesos i crec que accentuada amb la campanya a les eleccions catalanes, i és que el món de Podemos, que semblava que podia ser la crossa més important, ha decaigut una mica en interès. Tothom ara sembla que està pendent de Ciutadans i que Podemos no sembla que sigui important. Però jo crec que recuperarà protagonisme en aquests dies. I els dos grans partits, jo crec que el problema que tenen, com bé deia el Ramon, és, que el Rajoy no entusiasma, podríem dir-ho, no, podríem afirmar-ho sense problemes, i que el PSOE tampoc planteja una alternativa que engresqui. No? Jo crec que el PP va aconseguir majoria absoluta més per demèrit del PSOE que no per les seves virtuts, i una mica ens podem trobar unes eleccions on els dos principals partits no entusiasmin, i només en els seus propis militants més convençuts. I aleshores, tant Ciutadans com Podemos poden tenir aquí un gran recorregut. Els partits grans són conscients i per això crec que intentaran aproximar-se amb ells.
Per cert, tenim una notícia d'aquesta mateixa tarda, i és que Alberto Garzón, que havia estat proclamat i elegit candidat d'Esquerra Unida per aquestes eleccions, trenca finalment amb Podem i no encapçalarà cap candidatura conjunta, pel que sabem a última hora. Per tant, hi ha un trencament entre Pablo Iglesias, líder de Podem, i Alberto Garzón, que volien repartir una mica l'experiència de Catalunya, no?, amb una coalició on estigués integrada Esquerra Unida i els seus referents, i Podem. L'experiència de Catalunya, com sabem, pels resultats no els ha anat tan bé com esperaven.
No els ha anat gens bé i entenc que s'han de replantejar moltes coses. Sí.
I recordem que Iniciativa tenia 13 diputats i amb Podem i altres forces a Catalunya Sí que es Pot s'han quedat en 11. Ho dic per dir les xifres i que no se'ns interpreti malament.
Jo crec que aquesta decisió és conseqüència directa precisament de les eleccions catalanes. És a dir, que deia el Toni, que Podemos ha punxat a Catalunya, que semblava la gran força revelació, la que donaria el tomb a aquestes eleccions, i s'ha quedat amb un resultat pitjor que el que tenien abans. I jo crec que Garzón ha estat especulant, doncs, aquesta unió amb Podemos i veient el fracàs de Podemos, i que l'estrella de Pablo Iglesias es va apagant mica en mica, també perquè, doncs, els mitjans de comunicació li han deixat de fer cas, almenys el cas que li feien inicialment, doncs ha fet aquesta proposta estratègica. Això al final també és una mala notícia, perquè et dones compte, doncs, que la política, en lloc de créixer a força de propostes, neix, diguéssim, amb aquest foc d'encenalls que és el senyor Alberto, i Pablo Iglesias creix i llavors ens apropem amb ell, com està passant amb el senyor Albert Rivera, no? Que són personatges dels quals tampoc no tenen un fons ideològic molt potent, i és una situació molt, molt equidistant, i sempre mai saps amb quina aigües naveguen. I el resultat d'això serà un bipartidisme imperfecte. Jo crec que tindrem una esquerra marcada per PSOE i Podemos i una dreta marcada pel PP i per Ciutadans, i que a grans trets la situació seguirà bastant, bastant com existeix actualment. No crec que aquests dos partits suposin un canvi que permeti ficar més estructurals a Espanya, que és el que convindria. Jo crec que en aquest moment tots tenim clar, doncs, que el procés de la Constitució del 78 està esgotat i que cal fer un salt endavant. I crec que aquesta situació de bipartidisme imperfecte no donarà aquest salt que tots creiem que és necessari, o la gran part de la població.
Avui compartim el mirador de l'actualitat, quan d'aquí a 5 minuts seran 7:45, amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i amb l'advocat Ramon de Veciana. Bé, senyors, amb la línia del que estem parlant en termes polítics, el que ha passat aquí a Catalunya el 27S, no ho volem perdre de vista, i potser per coneixement directe, sobretot en el cas del senyor Florido i la seva proximitat a Convergència, què pot passar amb aquesta candidatura catalana de Junts pel Sí de cara a les generals? Es pot repetir una experiència semblant d'una força independentista junta, o hi haurà una presentació per separat de Convergència i d'Esquerra?
A mi em semblaria coherent que es repetís candidatura, perquè està prou a prop unes eleccions amb les altres, com perquè això tingui continuïtat, perquè si finalment es conforma govern, seria lògic que, doncs, la candidatura que representés aquest govern es presentés. Jo considero que seria el més normal i no m'estranyaria gens.
Uh-huh. Per tant, una possibilitat, com ho veu el senyor de Veciana des de fora?
Jo, francament, doncs, crec que serà difícil que trobin un candidat que, com el senyor Romeva, que estigui disposat a fer aquest paper d'estrassa que ha fet el senyor Romeva.
No serà el senyor Romeva, suposem, no?
Allò, aleshores, jo he sentit que possiblement pogués ser ell també, perquè...
Si es resol el tema de la presidència i és Artur Mas el president...
Efectivament.
Ell està més lliure, per entendre'ns.
Efectivament. Per tant, jo crec que és... I a més és complicat, perquè, bueno, almenys jo la gestió interna de dos partits... un sol partit, la convivència és complicada. Dos partits amb estrelles pel mig, no?, mediàtiques o no mediàtiques, deu ser una cosa extraordinària.
Bueno, de gestió. Convergència i Unió ja passava una mica.
Ja és. Sí. Unió ha quedat fora i ara és Esquerra, no?, l'altre partit.
Potser ja teniu experiència i això ho sabeu gestionar. Però, bueno,
vaig... Junts pel Sí és més que això, perquè hi ha gent de la societat civil, gent independent.
Efectivament, no? Bé, jo crec que al final serà la qüestió numèrica, és a dir, si el resultat que presenti millorarà o no els resultats de Convergència i Esquerra Republicana per separat.
Uh-huh. Bé, doncs també tot ho deixem una mica obert. I què creuen que passarà amb l'escenari català? Aquest dijous la CUP diuen que podria aclarir una mica quin és el seu posicionament. D'entrada, des de la CUP, Antonio Baños i els diputats electes asseguren que no volen investir Artur Mas com a president. Mentrestant, suposem que tot seguirà el seu procés normal, la constitució del Parlament la setmana vinent i l'elecció de la mesa, tot el procediment, però després ha de venir la investidura.
Sí, jo crec que hem d'estar tots tranquils. A mi em sembla que els posicionaments de tots els partits són els que, en fi, han de ser abans de qualsevol negociació. Entenc que tots intentaran imposar el màxim de punts del seu programa en aquesta negociació per conformar un govern o donar suport a un futur govern. I, per tant, a mi crec que ens ho hem de prendre amb tranquil·litat. Hi ha uns terminis per poder decidir-ho. I a vegades el problema que tenim és que volem que tot es resolgui molt ràpidament i el que cal és resoldre-ho bé. Jo no tinc cap mena de dubte de que el president Mas serà el president de la Generalitat, i en aquest sentit cal saber amb quines condicions o de quina manera es pot arribar a pactar amb la CUP, que és una candidatura molt peculiar, en el sentit de que, en fi, fins ara no havien tingut responsabilitats de govern a la Generalitat, però sí en el món local, de quina manera poden sumar tots plegats per l'objectiu comú, que era el de continuar endavant amb el procés.
Mm-hmm. Senyor de Veciana.
Sí, jo amb el senyor Baños em va semblar un candidat bastant singular, és a dir, hem vist molts candidats en moltes eleccions i em va semblar el candidat més singular d'un temps ençà, perquè feia la manera que s'ha d'expressar-se i, a més, i la demostració que ens ho passarem bé amb ells és inclús la proposta d'una presidència de la Generalitat assembleària, no? És a dir, transportar el model de la CUP a la presidència de la Generalitat, on hi haguessin una presidència doncs, de tres o quatre caps visibles, la qual cosa ja és la demostració de que la política convé portar-la pels camins seriosos i aquest tipus de propostes són una mica doncs, risibles. No? Jo crec que pot acabar amb una situació una mica xocant de que la CUP es posicioni en contra de la investidura del senyor Mas i que alguns diputats de la CUP acabin votant a favor de la investidura de Mas.
De fet, necessitaria dos vots en una segona votació, amb els 62 de Junts pel Sí, dos vots més perquè n'hi hagi més de favorables que de contraris. És l'aritmètica parlamentària amb els 62 diputats. Amb un més hauria tingut
prou. Ja ho han fet alguna altra vegada, el sí crític que ells han dit en algun cop en el Parlament, sí, en aquesta darrera legislatura. Vull dir que ells, quan governen, que governen en alguns municipis, tenen una alcaldia, tenen l'alcalde i és l'alcalde. No han fet una alcaldia coral. Vull dir que ells, en el seu procés de reflexió sobre com han d'organitzar-se les decisions, finalment, podríem dir que hi pot haver un moment pel brainstorming, no?, per començar a llançar idees i propostes, i un cop es van analitzant, doncs anar perfilant i definint una mica més la proposta definitiva, no?, que jo crec que passa per ser el president Mas el candidat triat, i jo fins i tot no descarto que, més que fer això del sí crític de dos diputats, que si arriben a un bon pacte, fins i tot tots els diputats de la CUP ho puguin votar, perquè al final, si hi ha uns compromisos, ja és una qüestió estètica si són dos o ho són tots, i realment no té més importància.
En qualsevol cas, seria, en aquest hipotètic cas, un pacte d'investidura. Després, per governar, ja és una altra cosa. Potser és més complicat, encara que hi hagi una coincidència en el tema de la independència. Però em sembla que més enllà de la independència estarà d'acord també el senyor Florido, fins i tot, encara que defensi aquesta, entre cometes, causa. Hi ha moltes més coses en què hi ha diferències molt clares.
Jo, com a liberal, diguem que hi ha moltes qüestions que no, amb la CUP no hi coincideixo gens.
Sempre amb respecte a tothom, des d'aquesta casa també.
Per descomptat.
Jo ho veig complicat perquè precisament el senyor Mas és l'icona del que la CUP considera el pitjor, tant en política social com en tema de corrupció.
I diuen que és el responsable de les retallades a
Efectivament.
Catalunya.
Per tant, jo crec que estaria bé que es demostrés que tenen una altra forma de fer política i que són capaços de trencar inclús amb això, perquè apartar el senyor Mas del procés inclús pot ser beneficiós pels que no creiem en el procés de canviar interlocutor amb el govern central i que això faciliti, diguéssim, una baixada de temperatura política que creiem que, enllaçant amb el primer tema, ajudaria a una major estabilitat econòmica, cosa que en aquest moment està clar que no tenim. Per tant, jo el que desitjo és que la CUP sigui fidel amb els seus postulats i que els porti fins a les últimes conseqüències. Aquesta forma de fer política de la CUP, que al final no la sabem distingir d'un partit clàssic, doncs seria una mica sorprenent.
Suposo que el senyor Florido no estarà d'acord amb tot allò que respecta al senyor Artur Mas, però potser sí que aquí vostès dos poden coincidir en el fet que de vegades els revulsius en forma de canvis d'interlocutors poden funcionar en un necessari procés de diàleg, que és
Home,
el que hi ha.
En democràcia està clar que quan un partit es presenta en unes eleccions té un programa de màxims, però quan no guanyes per majoria absoluta i tens només 10 diputats, home, no pots pretendre imposar els teus màxims. I, per tant, és normal que la CUP, de tot allò que demana, no pugui aconseguir tot, és evident. Per altra banda, ells demanen, i és veritat, i així ho han dit durant la campanya, que no volen investir en el president Mas, però els votants, o una part importantíssima dels votants de Junts pel Sí, sí que volen la investidura del senyor Mas. Per tant, hi hauria una confrontació de legitimitats. Totes dues posicions són igualment legítimes i jo crec que hi haurà consens perquè, del contrari, hauríem d'anar a noves eleccions i la CUP tampoc crec que tingui cap interès anar a noves eleccions. Jo només vull apuntar que Ramon, t'agraeixo que com a membre d'UPyD estiguis d'acord amb la CUP en alguna cosa. Això té un cert mèrit. I la veritat és que això és interessant. Coincideixen moltes persones i molts grups polítics i fins i tot el govern i molts agents que estan no veuen el procés per la independència en positiu a donar recolzament a la CUP perquè faci fora el president Mas. Jo crec que això mateix a la CUP l'ha de fer veure que s'ho ha de repensar i veure-ho d'una altra manera. S'ha de triar prioritats, i entenem que si la seva prioritat és el procés per la independència, el president Mas ha de seguir.
Mm-hmm. Jo crec que la coherència és un valor polític en si mateix, és a dir, jo crec que demanar als partits coherència no és cap exigència extrafolària, al contrari, exigir-se a la CUP crec que és una obligació quan ells han demostrat tenir un nivell d'ètic superior a altres partits polítics. Per altra banda, podem trobar alguna coincidència entre la CUP i UPyD. Som els partits polítics que hem actuat en contra de la corrupció i uns que només parlen de la corrupció per fer demagògia i per fer bullir l'olla, però la CUP a Reus ha fet una tasca molt important en contra de la corrupció, amb el cas Innova, van ser els que van presentar la querella criminal, i com sabeu, UPyD va ser el que va presentar la querella de Bankia pel tema de les preferències, pel tema de la sortida del mercat i l'estafa que ha suposat per molts inversors. Per tant, jo crec que aquí hi ha una certa forma de plantejar la política que siguin coincidents ens porta a grans diferències en aspectes, diguéssim, tant econòmics com, evidentment, el tema nacional que diuen ells, que aquí portem una absoluta disparitat de criteris, la qual cosa també en democràcia és molt sa que hi hagin coincidències en determinats temes i en altres radicals divergències.
I, per cert, per tancar el tema polític, senyor Florido, UPyD presenta un candidat de cultura jueva, Andrés Herzog. No sé si vostè el coneix personalment.
No el conec personalment.
Molt bé. Però vaja, sap qui és. Sí, tant. A més, nebot d'Enrique Mújica, que va ser defensor del poble i ministre de Justícia en Felipe González. I veu, senyor de Bacián, alguna possibilitat, Andrés Herzog, de tenir un resultat digne en aquestes eleccions, tenint en compte, clar, l'efecte Ciutadans i Podem, que és molt fort?
I nosaltres creiem que sí, perquè...
I l'etapa de Rosa Díez, que ja queda enrere, i Rosa Díez també tenia una personalitat forta.
Bueno, ell per si mateix és una persona que ha demostrat la seva valia, doncs, portant endavant totes aquestes accions en contra de la corrupció, i creiem que nosaltres tenim feina acreditada per poder treure un bon resultat, significa tornar a tenir presència al Congrés dels Diputats. Evidentment, hi ha una cosa que en política és molt important, que és el joc que et fan els mitjans de comunicació, i aquí sabem que ho tenim difícil perquè som una força que precisament no hem cultivat les simpaties als mitjans de comunicació, que moltes vegades el seu recolzament a determinades forces ve determinat precisament per la vinculació que tenen els bancs i els mitjans de comunicació en relació, diguéssim, a la gestió de la seva opinió.
També la representació parlamentària, que UPyD a Catalunya no ha aconseguit. Clar, això també suposo que és una cosa que influeix.
Bueno, nosaltres a Catalunya sempre ho hem tingut més difícil, perquè és obvi que Ciutadans va ser un partit, diguéssim, que va estar al Parlament abans que nosaltres, i això ha fet un efecte de tap que és difícil moure, però nosaltres hem tingut presència, doncs, al País Basc, on també hi ha un factor nacionalista important, i jo crec que el nostre discurs, que no és només un discurs, sinó un treball pràctic, diguéssim, i demostrat en contra de la corrupció i a favor de les reformes d'Espanya, perquè al final això és el més important, doncs jo crec que mereixen revalidar aquest resultat, i la veritat és que anem a aquestes eleccions amb il·lusió i amb moltes ganes.
Doncs bé, queda dit. En tot cas, si els sembla, deixem l'actualitat política, perquè precisament, i abans que recordava Ramon de Veciana, que UPyD va ser el partit que va denunciar inicialment el cas Bankia i el problema dels preferentistes. Precisament Bankia indirectament és notícia perquè Rodrigo Rato ha declarat avui davant del jutge que l'ha deixat en llibertat, però li ha retirat el passaport i ha decretat sobre ell, el magistrat Antonio Serrano Arnal, mesures cautelars. Situació molt complicada, la de Rodrigo Rato, que en declaracions fetes avui des del PSOE, doncs, clar, es veu també com un problema per al PP.
Sí.
Encara que Rato estigui apartat de la política, també s'ha de dir.
És difícil parlar d'un cas judicial sense tenir accés a les actuacions, perquè, clar, tot és en base a informacions periodístiques. Però el que és paradoxal d'aquest tema és que el testaferro del senyor Rato està a presó i el senyor Rato està al carrer, malgrat li hem pres aquesta mesura cautelar tan lleu com és retirar-li el passaport. La qual cosa significa, doncs, que és un cas que al final sempre acaba pesant molt el paper institucional que ha tingut el senyor Rato a l'hora d'enfocar aquest tema, i que els jutges veig que tenen por a ingressar-lo a presó com han fet amb el seu testaferro. I en definitiva, és la bona notícia és que al final, doncs, tothom davant de la llei és igual, i que al final tothom ha de rendir comptes. El que és una llàstima és que aquests casos arribin d'una forma tan lenta i es tramitin d'una forma tan lenta el famós cas Madoff als Estats Units, que podria ser el nostre cas Madoff espanyol, el de cas Rato, es van prendre mesures fulminants i al cap d'un any ja teníem condemnat i empresonat el senyor Madoff. Aquí els nostres fills i nets veuran el resultat de tot això perquè són casos que es dilaten, malgrat avui també s'ha publicat la reforma de l'allunyament criminal que obliguen els jutges a tramitar en un termini gairebé fulminant de 18 mesos. Això significa doncs, que potser aquesta reforma processal acabi beneficiant el senyor Rato, no sabem si sense voler o volent.
També això afecta els advocats, la seva professió, que també han d'anar més ràpids a la defensa.
No, i el que és paradoxal és fer reformes d'aquest tipus sense unes reformes, diguéssim, de mitjans als jutges. Jo, quan vaig a un jutjat, moltes vegades penso, pobre jutge, tant de treball que tenen aquí, tan poca disposició material i tan poca predisposició per part del Ministeri de Justícia i les conselleries dels diferents departaments per ajudar els jutges a tramitar tant de paper i tants casos.
Sí, sense mitjans no té cap mena de sentit cap reforma en el món de la judicatura, vull dir, això està clar, perquè si a més no posen mitjans i estan dient que s'ha de fer tot més ràpid, gairebé estan enviant un missatge a la societat de que els jutges no fan la seva feina bé, i no es tracta d'això, es tracta, i qualsevol que ha tingut relació amb aquest món sap que els mitjans són fonamentals perquè pugui haver unes sentències a uns terminis simplement decents. Sobre el tema de Rato, a mi d'aquest tema hi ha una derivada que crec que no s'ha explicat prou, crec que és un escàndol, i és que el senyor Rato va ser rebut per un ministre, per Jorge Fernández Díaz, que ningú ha explicat, o bueno, ell va intentar explicar quins van ser els motius, ningú se l'ha cregut.
Temes de seguretat, de suposades amenaces.
Això no és creïble, no és creïble. En el cas del Maddox, que diu als Estats Units, evidentment cap ministre americà va rebre el senyor Maddox, sinó que va anar directament a la presó, si no és que va estar tancat a casa seva fins que hi hagués judici. La qüestió és que, en fi, aquí hi ha tot de coses estranyes que després la gent és normal que voti enfadada i opcions polítiques diferents a les convencionals, perquè això es visualitzen unes coses molt estranyes a nivell del poder polític que mereixen explicació i que en qualsevol país una mica més normal això no es produiria.
Sí que és veritat que l'aclarir-ho, que el cas de Rodrigo Rato afecta el seu patrimoni personal i a la seva gestió econòmica personal. No és en aquest cas un cas de finançament d'un partit polític ni un cas de corrupció institucional o política, suposadament, sempre amb tota la prudència del món, a diferència d'altres casos com el de Bárcenas.
Afecten el seu patrimoni i el patrimoni de tants estalviadors que...
Naturalment, és clar, sí, però és respon a les accions privades. És clar que els delictes són tots punibles si es demostra que existeixen, està clar.
Sí, però aquests delictes teòricament privats es van fer en banca finançada per diners públics. És que al final és una manera de malversar diners públics a través d'entitats privades que estaven intervingudes per administracions públiques. Perquè al final, quan es parla de la crisi bancària, en realitat Espanya va ser la crisi de les caixes d'estalvi polititzades que es van malutilitzar. I el senyor Rato és el cas del polític que el col·loca un altre polític per gestionar diner públic que està en una caixa d'estalvis com era el cas de Bankia, no?
Bankia, a més, va ser la unió d'unes quantes caixes, Caja Madrid, d'aquí de Catalunya en tenim algunes, Caixa Laietana i altres d'arreu de l'Estat que s'han hagut d'unir, també per la crisi, evidentment, la crisi financera que era molt forta.
De fet, la carretada de milions d'euros dels contribuents, vull dir, aquí, quan... com bé diu el Ramon, tema privat, doncs no sé fins a quin punt, perquè realment aquí hi ha hagut molts diners invertits dels espanyols que es podien haver invertit en moltes altres coses, i s'han hagut de tapar forats per una mala gestió, en principi mala gestió, ja veurem si una gestió de tipus criminal o no sé com s'hauria de definir, i realment és un cas molt greu que no ha tingut les conseqüències, crec que la ciutadania demanava, i això sempre fa que després la gent no cregui en la política i en la democràcia perquè, bueno, no veu que hi hagi conseqüències a les accions d'aquest nivell.
Els afectats per les preferents aquí a Catalunya han tingut també ajudes institucionals. Recordem la tasca important que ha fet els últims mesos i els últims anys l'Agència Catalana del Consum, que a través de l'espai que tenim aquí a Ràdio Estel els dijous a les 9 del matí ens ho ha explicat moltes vegades. S'han resolt molts casos, tot i que és complicat, certament.
Sí, i com deia el Toni, ha portat a la ruïna moltes famílies, perquè, clar, moltes famílies que tenien els seus estalvis amb aquestes caixes tradicionals, amb aquella confiança que es generava entre l'entitat i el dipositant, doncs s'han trobat doncs, un dia per l'altre sense gairebé res. El cas de Bankia és el cas paradigmàtic, és el que es va posar a Bankia amb accions de Bankia es van convertir gairebé en res.
Bé, ho hem de deixar aquí, tot agraint la presència de Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, i de l'advocat i membre d'UPyD, Ramon de Veciana. Que vagi molt bé i fins una propera ocasió. Bona nit, ja.
Bona nit.
Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. El Mirador de l'Actualitat tornarà demà uns minuts abans de 8:15 del vespre. Arribem a les 8 i us deixem ara amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor. Us invitem també a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.